Laia Sanz, que havia dominat les proves de la jornada anterior, les cronometrades.
Laia Sanz ja té el seu 18è títol mundial a la butxaca. N'ha guanyat 13...
Laia Sanz ha començat amb bon peu la defensa del títol mundial d'enduro. La pilota corbera, que persegueix la sisena corona consecutiva...
De les quatre, les dues rodes, perquè Laia Sanz ha engrandit una miqueta més el seu palmarès. La pilota catalana és per quarta vegada consecutiva campiona del món d'enduro.
Avui al divan la millor motorista del món. Ens fa molt de goig que sigui amb nosaltres una supercampiona mundial, Laia Sanz. Benvinguda.
Moltes gràcies.
Estic impactada, eh? No havia estat mai tan a prop d'una campiona total, tan jove, 32 anys ara el desembre passat, 18 títols mundials, 5 dels quals en enduro i 13 en trial. L'única dona, vaja, que ha aconseguit el millor lloc dins dels 10 primers en el Dakar, el 9è lloc, eh? I ens queda el Dakar del 2018, que ja en parlarem. Parlarem després. Escolta'm, i quina sensació et fa ser una dona d'èxit?
No ho sé.
Sí, sí.
Sí, la veritat que sí, que m'ha anat tot molt bé i que si m'hi paro a pensar, realment doncs m'impressiona, no? El Dakar era una cosa que, per exemple, veia a la tele de petita, sí? I que somiava amb el, com qualsevol nen en poder, que li agraden les motos, en poder-lo córrer. I després haver aconseguit tot el que he aconseguit en el Dakar i amb el trial o l'enduro, doncs sí que quan m'hi paro a pensar, pues, m'impressiona.
T'impressiona els resultats, no? És com si no t'hi volguessis entretenir tampoc gaire per poder continuar, però, no? Per això dius quan m'hi paro a pensar.
Sí, no, la veritat que no m'hi paro massa perquè més... Sempre quan acabo una cosa ja estic pensant en la següent i potser és una mica també el secret de continuar motivada i amb ganes i no parar-se massa a pensar el que has fet sinó el que queda per fer.
I ara deies com a qualsevol nena que li agraden les motos i és una frase que funciona, qualsevol nena que li agraden les motos.
Sí, he dit nen perquè quan jo era petita doncs normalment sí. Eren els nens els que els agradaven, però sí que és veritat que per sort cada vegada més nenes els agrada les motos i per sort està havent una mica de canvi en aquest sentit.
Perquè tu vas ser una nena amb moto de molt menuda.
Sí.
El teu pare t'hi va posar el dipòsit.
Sí, però no va fer falta massa pressió, eh? Era jo que jo era molt bitxo, era molt moguda i amb 2 anys pràcticament amb el meu pare ja em posava el dipòsit de la seva moto i ja aprenia a donar gas.
Sí, amb gas.
Sí. I bueno, com també era una nena bastant bitxo, inquieta, suposo que... Bueno, sí.
I amb una cota 25, no? Que en tenim aquí una a l'estudi. Una,
sí,
una cota,
vaig...
T'ha agradat, eh?
Sí, sí, és igual que la moto que vaig començar i la veritat que em porta molt bons records. Era una moto del meu germà,
sí.
Però pràcticament crec que m'agradava més a mi que al meu germà i potser la vaig disfrutar inclús més jo, no? Que el meu pare, doncs... Potser tenir la idea de que fos el meu germà el que la disfrutaria més i, en canvi, potser vaig ser jo, que no era lo normal en aquella època.
Llavors, a veure, jo vaig cap als premis, el 6 la primera cursa trialera,
sí,
anem bé,
sí.
I els 12 quedes tercera en el campionat del món júnior de trial masculí. I t'hi van deixar apuntar.
Sí, el trial sempre ha corregut amb nois, també.
Però no t'hi posaven un... Allò, aquesta nena pot venir, o aquesta nena no pot venir, no?
Durant molts anys, doncs, a les competicions que m'he anat d'Espanya era l'única, i al Mundial també vaig córrer molts anys amb els nois.
Perquè ets de Corbera, que encara no ho havíem dit,
sí.
Eh? I els pares, quins valors t'han transmès? Més enllà de les motos, després hi tornem a entrar, però valors morals, valors ètics...
Crec que m'han ensenyat, doncs, a que per aconseguir les coses s'ha de treballar molt... Amb ser honesta i sincera, i crec que, bueno, que el que m'han inculcat a casa, més enllà de l'esport, m'ha servit molt per l'esport, també, perquè al final...
Què t'han inculcat a casa, això?
Treballar, i jo també tinc un caràcter que sóc tossuda, que també m'ha ajudat molt, però sí, la veritat que...
Diríem persistent.
Sí, molt. Que a vegades és bo i a vegades també és dolent, però crec que és més bo que dolent.
Perquè la part, quan dius que a vegades és dolent, és que això ha de ser persistent i insistir...
A vegades sóc massa tossuda, inclús.
Arriba a ser obsessiu.
No obsessiu, però a vegades també quan t'estàs equivocant, ser massa tossut tampoc és bo.
Perquè continues amb l'error. I la mare?
La mare... també, igual que el meu pare, també el treballar, el ser, el dir la veritat, el ser sincera, i també disfrutar de la vida, que també és molt important.
I a què es dediquen? A res que tingui a veure amb curses de motos?
No, però el meu pare li agrada, és enginyer, sí? I li agrada molt, sempre li ha agradat molt la mecànica, sempre ha remenat cotxes i motos a casa, i la meva mare és secretària, i quan érem nosaltres petits s'encarregava de cuidar-nos a nosaltres, que ja tenia prou feina, pobra.
I quan anaves, diríem, a competicions, et deien els pares, o els pares dels altres nens deien, vigila que no et guanyi la nena.
Sí.
Els hi feia ràbia,
Molta. Jo no ho recordo, però el meu pare el que explica és això, no? Que a molts pares els era igual que el seu fill quedés penúltim, però sobretot que jo estigués a darrere.
Avui, al divan de Catalunya Ràdio, amb Sílvia Coppolo, la millor motorista del món, Laia Sanz.
El teu germà, que és més gran que tu, perquè
sí,
no, té tanta,
anys,
no hi té tanta afició com tu amb les motos.
Tenia molta afició i al principi doncs, anàvem els dos a les curses, però potser no li agradava, no li omplia tant com a mi, no? I quan va arribar l'edat aquella dels 14-15 anys, que bueno, ja comença les noies a sortir, doncs el meu germà va preferir
les noies
i els amics, sortir, que no pas centrar-se en la moto. I
tu eres una bona estudiant?
Sí, no m'anava malament a l'escola i, a més, m'agradava. I la veritat que, al ser un col·le que anàvem només una classe per curs i havia anat tota la vida, la veritat és que era molt com una família i que es troba a faltar perquè era molt, molt, molt acollidor i molt petit.
Feia molta pinya.
Sí, i en tinc molt bons records del col·le.
L'escola es diu L'Oreig,
sí,
de Fontpineda.
Sí.
I amb què eres bona? Amb quines assignatures?
M'agradava ciències,
sí?
El gimnàs també m'agradava, perquè al final no sabia d'estudiar i també estava bé. I no, m'agradava sobretot les ciències, m'agradaven menys les mates, que les odiava a mort.
Odiaves les matemàtiques,
sí, sí,
a mort?
Sí.
I tu creus que això té alguna cosa a veure amb que no t'agradi la mecànica?
Potser sí, perquè al meu pare se li dona també les mates com la mecànica, però a mi no. A mi, la veritat que la mecànica n'intento aprendre perquè és algo necessari amb el que faig jo, però no per ganes, o sigui, no és el que més m'agrada.
I fins a quants anys estaràs corrent? A veure, ara com et veus als 45?
Uf, no ho sé.
Falta molt.
Falta
imagina
molt,
32.
Falta molt.
13, molts.
No ho sé, perquè si fa 10 anys també em demanes on seria ara, segurament no hagués acertat, llavors no ho sé.
Però et veus corrent?
Potser amb cotxe, qui sap.
Ah, ja hi anirem, els cotxes, que això és un somni, eh?
Sí.
I fer el Dakar amb cotxe?
M'agradaria molt, sí.
Molt bé, i tot això de fills, etc.
Bueno, és algo que sent esportista és molt complicat, no és com... Els nois ho tenen molt més fàcil, perquè...
Bueno, sobretot si no els cuiden gaire, ho tenen
exacte,
més fàcil.
Exacte, però normalment sols així, eh?
Sí, sí, tens raó.
Perquè ho veig amb companys pilots, clar, ho tenen més fàcil, al final... Una dona, per tenir un fill, ha de parar uns mesos. Després, a part de tot això, que jo, per exemple, crec que si m'arriba el moment, tampoc crec que tenint un fill petit o un fill tingui ganes d'anar a un Dakar, que t'arrisques la vida, estàs molts dies fora de casa, llavors crec que en el moment que ho decideixi serà parar amb l'esport.
Em dius això de que arrisques la vida i a mi tu ja ho dius com aquell que remi i se'm posa la pell de gallina. I penso en una de les cançons que sé que t'agrada i que té a veure amb la sort. Trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguem sort i que trobis el que et va mancar en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg,
deixar roubar. Temos o tempo de um relógio aturar. Que tinguem sorte, que trobem tot el que ens va mancar ahir. Aixeca.
Aquesta cançó, què et porta de records?
No sé, suposo és una mica... Al final, que vius a casa, als meus pares els agrada molt el Lluís Llach i a mi és una cançó que m'agrada molt, que m'emociona molt i la lletra és molt maca i no sé, és una cançó que sempre escolto, sempre porto la llista de les cançons que escolto al Dakar, també, i no sé, és una cançó molt, molt bonica.
Sí, que la portes amb una playlist i sí, sí. Apretes el botonet sí. Del dispositiu
sí.
I aquesta és una de les que sents. El que passa és que jo crec que potser sí que tens molta sort, però que la sort no és la mateixa cosa que l'atzar. I que la sort, diríem, va a favor teu perquè tu te la treballes.
Sí, la veritat és que no crec massa en la sort.
Ara, veus, no creus en l'atzar.
Crec més en la mala sort. Sí que és veritat que hi ha gent que té mala sort i no es pot controlar massa, però sí que crec que la sort... Si te la treballes i lluites fort, també les coses acompanyen, crec.
La campiona Laia Sanz ha deixat la moto ben aparcada i s'estira al divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio.
Fins ara és com la vida professional, en el moto has tingut sort. I en els amors, com hem anat amb els amors?
Bé, la veritat que bé.
Sí?
Sí, sí, sí. A la vida personal també crec que he tingut sort. Al final sóc molt afortunada, he tingut... Crec que una infància molt feliç i també adolescència i ara que ja sóc més gran també, no em puc queixar.
I això d'anar per aquest país i l'altre i guanyar aquí i allà, els nòvios o els...
Els hi fa por, eh? Els hi fa por als homes, això.
I que, clar, però tu llavors no pots, i suposo que no hauries, no sé com ho veus, tu ja m'ho diràs, de dissimular qui ets, de mirar que ets més petita del que ets.
Bueno, jo crec que hi ha de tot. Hi ha homes que els agrada que una dona tingui èxit i que ho valoren molt, però hi ha molts homes que els hi fa com por. Però bueno, jo crec que els que els hi fa por tampoc és que no valen la pena, no? Al final també es fa selecció ja directament.
I bueno, els pot agradar molt, els pot fer por, però els pot agradar molt sempre quan no siguis millor que ells.
Pot ser, pot ser. Sí que hi ha nois que no els agrada, però per sort doncs jo he tingut la sort de no trobar-m'hi tampoc.
I ara estem bé, ara
estem
d'amor.
Bé, estem
ara
molt a gust.
I en quin idioma es diuen les millors paraules d'amor?
En català, no?
En català. Aquesta música t'agrada?
Sì, sí, molt.
Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac. Muscoli d'oro, corone d'alloro.
La confiança l'has de tenir amb tu mateixa, però l'has de tenir també amb altres persones, no?
Sí.
Amb qui tens confiança? Tu amb qui confies?
Doncs sobretot amb la meva família i els amics, no? Que són... Crec que és molt important tenir gent amb la que confiïs a prop i tinc la sort de tenir gent així.
No sé si per allà dalt hi ha algú que a més t'ajudi, perquè em consta que de petita vas tenir algun ensurt, no? Alguna
sí,
cosa,
sí,
als 4
sí.
anys.
Em van atropellar.
Però jo et veig ben sencera.
Sí, per sort, sí, no va ser un susto, però em van atropellar, tenia 4 anys, anar de la mà de la meva mare, i se'm va escapar la pilota i em vaig escapar, vaig travessar sense mirar i un cotxe venia i sí, sí, em van atropellar. No, em vaig cremar, va ser un cop al cap, vaig anar arrossegant per l'asfalt, per sort no em va passar per sobre el cotxe, però no va passar. Vaig estar un any amb la cara, amb una ferida a la cara, anar-ho tapant molt bé perquè no em quedés marca, però per sort no em va quedar
gens
marca.
Està perfectament curat, sí, no tens cap marca
no em va quedar res.
I què va passar a casa? Què deia l'àvia Cossé, eh?
L'àvia, que era un dia de Sant Antoni i...
Sí?
Sí, sí, sí.
I què va dir l'àvia?
Bueno, sempre deia que Sant Antoni em protegia i pel meu primer Dakar em va regalar una medalla de Sant Antoni que porto sempre.
I on la tens?
No, ara no la porto, però la porto en moments clau.
Però la tens? Com són... La tens?
Ara no la trobo, però Ah, mira-la, doncs. No la trobava jo. Doncs sí, sí.
Una medalla de Sant Antoni. T'hem regalat una medalla de Sant Antoni.
Perfecte. Em anirà molt bé.
No? Perquè continuïs tenint moltes la sort de l'àvia. Aquí l'equip del divan hem pensat, no la troba,
em farà falta.
Batabalada, millor que en tingui dues, perquè el Sant és el mateix. Què et sembla? Sí?
Perfecte. Whatever way the same, nothing according to plan. If I could just see clear into you, the same face every day. The sirens calling away. This means so much more. The floating boat is carrying me, and I can live my story differently. The greedy siren shooing all around me. Will I sing? Oh, 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 oh. And the falling shows, I wonder why me. On my way to the falls, I hope you see.
I això que tu dius, que ets competitiva, què vol dir ser competitiva i dura i masculina? Competitiva ho veig, vols guanyar.
Masculina no.
No?
No. Competitiva sí, perquè sempre, quan per exemple a l'escola jugava a bàsquet o a futbol, no jugava per jugar, jugava per intentar guanyar i per donar el millor que sabia. I dura, doncs crec que bueno, tinc un caràcter tossut i m'agrada quan em proposo alguna cosa doncs arribar fins al final. I bueno, doncs és una mica el meu caràcter.
I abans que ens ensenyaves i parlàvem de Sant Antoni, tu abans de les curses o mentrestant reses?
Abans de sortir a les curses hi penso, però un cop estic allà donant gas, la veritat que no penso
res més. Perquè tu penses que allà dalt hi ha algú?
Jo crec que sí.
Que sí? Sí. From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Your storm and your lightning to strike between the eyes. I Coldplay, per què ens la tries? Per què t'agrada Coldplay?
M'agrada molt Coldplay. Quasi totes les cançons que té Coldplay, però potser he triat aquesta perquè es diu Miracles i la meva àvia es deia Miracle. I a més és una cançó, és la banda sonora d'una pel·lícula que també m'agrada i bueno, no ho sé, em fa pensar en la meva àvia aquesta cançó.
Tenim aquí aquest llibre que ha fet el nostre company Eloi Vila, Qui té la voluntat té la força. I com tancar els llavis. Tu tens la voluntat.
Sí.
I la força ve de la voluntat.
Sí, és... Això va ser una pulsera que em va regalar el meu pare quan vaig tenir una lesió al genoll, que es va allargar una mica i estava una mica desanimada. I em va regalar una pulsera amb la inscripció. Amb aquesta inscripció i em va dir que era una mica el reflex del meu caràcter. I bueno, per això també vam decidir posar el llibre aquest.
Qui té la voluntat té la força. La pulsera, la dominem, la pulsera?
La pulsera, sóc molt desastre i tampoc sé on és, però la
dominem. Farem una cosa, quan tornis tindrem una pulsera, haurem parlat amb el teu pare i si no l'hem trobat en fem una rèplica.
Eh?
Però vaig a la idea aquesta que em deies, que havies tingut una lesió al genoll i que va durar molt de temps. Quant temps va ser a l'hospital?
No vaig ser a l'hospital temps i tampoc no vaig parar de competir, però va ser una lesió que per culpa de potser no curar-ho prou bé al principi es va allargar molt. I que va ser el 2005, però després el 2012, tornant del Dakar, em vaig tornar a trobar malament del genoll. I bueno, pels esportistes estar lesionat és molt complicat i llavors es passa malament.
Perquè quan et passa alguna cosa d'aquest tipus, com ho fas per trobar la força de voluntat de dir d'acord, doncs he tingut un problema greu, però crec en mi, crec que ho superaré i no m'enfonso. Com ho fas, això?
Bueno, és una mica... Hi ha moments de tot. Hi ha moments que penses que el so del genoll, sobretot, va ser una lesió que em va costar perquè em va durar molt i, a més, no sabia ben bé quan estaria bé.
És la ròtula, no?, que se't va...
El tendó rotulià.
Molt bé.
I va ser complicat perquè, al final, quan, a més, no fas net i recaus i d'això, doncs es fa llarg. Però, bueno, hi havia moments de tot, però, norma general, estava animada i sempre penses que, al final, te'n sortiràs.
I, per exemple, ara, l'octubre, aquest octubre passat, a l'enduro a Alemanya, es va fer malbé el motor de la moto,
sí,
no? Clar, llavors dius, però per què es fan malbé els motors de la moto? Que no estan ben fetes les motos i els motors? O és que tu has fet alguna
no,
cosa?
A vegades pots trencar alguna cosa perquè hagis donat un cop en algun lloc o hagis caigut, però aquesta vegada va ser totalment mala sort. Hi ha vegades que amb coses de motor... A vegades hi ha fallos mecànics i va ser així. No sol passar mai, però va passar. I em va tocar a mi i mala sort. Són coses que passen en el món del motor.
I llavors què mires de fer? D'oblidar-ho ràpid? És a dir, mentalment?
Bueno, mentalment, aquest any poder... Crec que és l'any que arribava millor preparada, perquè l'any passat, doncs, la veritat que m'ho van posar molt difícil les rivals per guanyar el Mundial. I aquest any vaig treballar molt i em vaig centrar una mica més en l'enduro i potser em sabia especialment greu per això, no? Perquè, ostres, l'any que millor estic, que millor feina he fet, que he fet un pas molt gran endavant, que millor moto tinc, tot, doncs, estava en teoria molt bé i és l'any que surt pitjor, no? Però...
Quina moto tenies? Per què és millor aquesta moto que una altra moto?
Perquè aquest any, doncs, a l'equip m'ha donat millor moto, tenia un motor especial amb... Les suspensions havien fet bona feina i la veritat que és l'any que millor m'he trobat amb la moto. I, bueno, són això, coses que passen, que en els esports de motor pot passar.
Llavors, a veure, esclar, et vas haver de retirar i això vol dir que l'any 2018 hi podrà ser o no hi podrà ser ja?
En principi, l'any 2018 em centraré en fer ral·lis, que era una mica ja la idea que teníem amb l'equip, i per això, precisament, també em va saber més greu despedir-me una mica del Mundial d'Enduro amb... d'aquesta manera, no? Però ja et dic, crec que puc estar contenta de la feina feta i al final, quan tu no ho pots controlar, més val no trencar-s'hi massa el cap.
O sigui, hi ha un punt en què tu dius, hi ha una sèrie de variables que controles i unes altres
Exacte.
Que no. I quan les que no guanyen, per dir-ho així, és com...
No hi puc fer res.
I l'endemà torna a sortir el sol. Aquesta cançó t'agrada.
Sí. També una mica per això, no? Perquè als meus pares els agrada molt els Beatles i a mi també, i és una cançó molt maca.
Avui surt el sol amb la campiona de motos, Laia Sanz.
Més enllà d'una lesió, quan hi ha accidents, suposo que en tot es deu, com no sé si sortir de lloc i et deus plantejar les coses de debò, les coses de fons, no? Per exemple, el Gran Premi d'Itàlia d'Enduro, que abans en parlàvem, però del 2012, que surts després d'uns camions, tu t'ho saps, eh? Què va passar amb aquells camions?
El 2012 a Itàlia em vaig tallar el dit del peu gran. I va ser potser la pitjor lesió que he tingut.
Perquè vas topar amb una pedra, no?
Vaig topar amb una pedra.
Que no es veia la pedra.
No, i va ser al mig d'una especial. A més, vaig acabar la cursa Jo no sabia que tenia tan mal, si no hagués parat segurament, perquè al final, per davant d'una competició, guanyar un mundial és primer la salut
I la vida.
I la vida.
I el dit del peu.
Sí, però la veritat que quan em van treure la bota vaig veure realment el que tenia i bueno, va ser complicat, vaig estar força temps, però...
O sigui, et va arribar a explotar el dit?
Bueno, estava en bastant males condicions quan em van treure la bota, bueno, em falta un tros del dit gran, del peu, i bueno, per sort també aquí em van cuidar molt bé, el doctor Cugat, quan vaig arribar aquí, doncs... Em va cuidar molt bé i per sort doncs, vam poder salvar el tros de dit que tinc, que és molt important per caminar bé i per estar bé.
A veure, any 2013, Miguel Puertas. Qui és el Miguel Puertas?
El Miguel és un salvador del Dakar. És un company d'equip quan estàvem a Gas-Gas, l'any que vaig trencar el motor de la moto. I que em va... Així vam fer 300 quilòmetres.
Sí, 300 quilòmetres,
sí, vam arribar a les 5 i mitja del matí. O sigui, havíem sortit a les 5 del matí i vam arribar a les 5 i mitja
de l'endemà.
Vam fer 25 hores. Bueno, sí, havíem sortit a les 4. Quan arribo que estic totalment fosa, tant de coco com físicament, crec que no havia arribat mai tant al límit. Bueno, aquest dia vaig plorar, recordo que em vaig posar a dormir tal qual amb la roba. I al cap d'una hora em vaig despertar, em vaig dutxar i ja vaig tornar a sortir a l'etapa següent.
Clar, perquè quan tu dius i vaig tocar pràcticament fons, físicament, psíquicament, quins pensaments tens llavors al cap?
Bueno, aquí el Miguel va ser molt important perquè jo al final va arribar a un punt que li deia però què estem fent? Perquè... I ella em deia no, que hem d'acabar, i la veritat que va ser molt important perquè pogués acabar aquell dia.
Però llavors és només acabar.
Sí, l'objectiu... Aquí, per exemple, aquest any, el dia abans havia aconseguit un 12è lloc en una etapa, anava a la 20 i poc de la general, o sigui que estava fent un molt bon Dakar, i quan trenques el motor, l'objectiu canvia totalment. En comptes d'intentar estar entre els 20 o 15 primers, passa a ser doncs, acabar la carrera com si...
I per què es trenca el motor?
No ho sé per què es va trencar. Són coses que passen...
Pot ser perquè l'hagis apretat massa?
No, a més jo no tinc una conducció tampoc de fer malbé massa les motos. Hi ha pilots que són molt més agressius, que sí que maltracten, diguem, més les motos, però jo la veritat que no... Normalment les cuido força, les motos, i més en una carrera com el Dakar, que t'ha d'aguantar.
I del 2015, del Dakar del 2015, quins records en tens?
Molt bons. La veritat que sí, que aconseguir el que vaig aconseguir no m'ho hagués imaginat mai. I a més, sí. Va ser una passada, no? Poder fer cinquena en una etapa, acabar novena a la general. La veritat que, bueno, segurament esportivament són els millors records que tinc de la meva vida.
No t'agradarien les curses totes llises, no? És a dir, del Dakar el que hi ha, el que t'agrada és l'aventura, el no saber què passarà, la dificultat.
Sí, jo crec que el Dakar, la gràcia que té una mica és que et fa anar més enllà dels teus límits, et fa conèixer-te molt bé i que és tan complicat que quan arribes al final la recompensa és molt, molt gran.
Perquè si et fa conèixer més bé, no? Molt bé, i tu després dels Dakars, ara que ja has fet, i ara haguessis d'explicar qui ets, quins punts forts tens, quins punts voldries millorar, què diries?
Pues el Dakar m'ha sorprès en que m'ha demostrat que sóc més forta del que pots arribar a pensar, no? I que quan vols alguna cosa i treballes, doncs ho pots aconseguir. I és això, no? Et fa superar-te tant els límits físics d'aguantar, perquè ara penses, ostres, llevar-te a les 4 del matí i fer 15 hores de moto a 50 graus, o fred, o a molta alçada... Ara quan ho penso dic, ostres, però... I en canvi quan estàs allà ho aguantes i ho superes i...
I com pots voler continuar sent dura i sensible alhora?
Jo crec que ho soc, i després crec que semblo molt... molt freda, i la gent que em coneix a les curses soc d'una manera, però després crec que a casa soc molt diferent.
Però si estàs tot el sant dia amb aquests homenots.
Sí.
Això és un món masculí.
Sí, però bueno, al final això és la competició, però també a la vida hi ha molts altres moments. I la veritat que sí, que passo la majoria del temps amb homes i tinc pràcticament més amics homes que noies, perquè al final t'acabes fent més amb la gent que
tens a prop,
dia a dia, que tens a prop, que hi entrenes, i al final doncs, també em porto molt bé amb els nois perquè m'hi passo moltes hores amb ells.
Els dissabtes a la una del migdia a Catalunya Ràdio i els diumenges a 11:45 de la nit a TV3, El Divan, amb Sílvia Coppolo. She's hard to get started, she's always so cold. In the mornings I find her, she's looking so old. So many miles, we've been down that road once or twice.
A veure, m'has dit la navegació per fer un Dakar ben fet, la regularitat?
Sí.
Perquè la regularitat és com la lliga en el futbol, no?
Sí, sí, un campionat. Al final, és, clar, al ser una cursa d'etapes, del que es tracta és de no equivocar-te massa cap dia i arribar al final amb condicions. Hi ha pilots que són molt ràpids, però que guanyen etapes, però després un dia perden 2 hores per qualsevol cosa, no? I al final...
I què, el Marc Coma t'ajuda? T'ha ajudat?
Bueno, al final és el referent, no? De quan somies amb córrer al Dakar, jo és qui veia a la tele i crec que és un gran exemple d'un gran pilot. Crec que tenia un coco increïble, dominava la carrera moltíssim i un gran professional. I ara doncs, està a l'organització treballant, doncs, fent el recorregut i la veritat que sí, que tots ens fixàvem amb ell quan corria, no?
I quan s'acaba una etapa, què fas?
Doncs quan s'acaba una etapa no et creguis que hi ha massa temps de descansar, sinó que quan arribem doncs mengem, que és important doncs hidratar-se i menjar bé just abans, després de l'esforç. Després doncs una dutxa ràpida i després ja doncs comencem a treballar amb el roadbook del dia següent.
El roadbook és la llibreta que veus
tota. És un rotllo, sí? Que poses a la moto amb una espècie de pantalla que tenim i és on et diu per on anar, els punts quilomètrics, els dibuixos. I llavors és algo que pintem cada pilot té la seva manera de pintar-se el roadbook i és algo molt important perquè també et marca tant la navegació com els perills i al final doncs és molt important fer-lo bé.
Sí, que tu truques a casa, truques amb els pares,
sí.
A cada etapa?
Ma mare es queixa una mica, que a vegades diu que no la truco sempre, però sempre, després de cada etapa, els dic que encara que sigui un missatge o un WhatsApp o el que sigui, per dir-los que estic bé.
Que és una manera de mantenir la cohesió, no?
També. Sí, també és important quan estàs tan lluny doncs sentir-te una mica com a casa i mantenir una mica, tot i que no tenim massa temps al Dakar, el contacte amb la família i els amics.
Mira que sona. Che io non ti chiamo più, ma sai. Aquesta cançó què és?
Bueno, és una cançó de l'Eros que m'agrada molt, que es diu Chao Pa.
Sí.
I bueno, també em fa pensar una mica amb el meu pare i és un, bueno, l'Eros Ramazzotti m'agrada i és també una lletra que trobo molt maca.
És com una manera de dir-li hola i adéu al pare, no? També?
Sí, sí, sí. Io sto bene come no. Ho mangiato dei panini e sto riposando un po'. Il lavoro va così, tutti dicono c'è crisi, ma io non mollo, no. Non ti devi preoccupare. Oramai mi so arrangiare. I què en sabem d'en... Aveu dit bé d'en Pela Renet? Sí.
I aquest senyor qui és i què va passar?
Bueno, és un company d'equip que venia de l'enduro també, que a més és una gran persona, i que va caure 3 vegades i ha donat la casualitat que sempre jo he estat per allà, no? Llavors, a l'equip sempre em fan la broma de que sóc l'infermera. En el Dakar, quan un pilot té un accident, doncs el primer que arriba és un altre pilot. Llavors és important avisar i parar i ajudar en el que puguis. I el pèl a les 2 caigudes més greus que ha tingut, doncs vaig ser la primera en arribar i la veritat que em va fer un susto molt gran perquè va estar inconscient bastanta estona i la segona, que ja ha sigut molt més greu, doncs també jo vaig ser la segona pilota en arribar i la veritat que no és gaire agradable, no?, quan passa una cosa d'aquestes i encara més quan és algú que coneixes, que fas una mica de vida amb ell, ara està al mateix equip, llavors... Bueno, doncs...
Clar, llavors vol dir que tu et poses allà a ajudar-lo.
Sí.
Que no en saps de socorrisme.
Sí, Sí, perquè des de, sobretot, la primera vegada que el vaig trobar amb ell, em vaig espantar molt perquè no vaig saber què fer. I llavors, doncs, vaig fer cursets i més o menys també quan vas agafant experiència i has anat trobant també altres pilots, doncs ara segurament aquesta vegada estava molt més tranquil·la, sabia més o menys què fer i intentes ajudar el màxim possible fins que arriba l'helicòpter.
Però, mentrestant, el temps va passant.
Sí.
I el temps aquest et va restant a tu.
Sí, però no passa res perquè després l'organització et torna el temps.
Te'l torna?
Sí,
o sigui,
quan...
que tot això és com de confiança, de dir, m'he estat tanta estona...
No, inclús ells ho comproven
perquè tu tens un aparell
a la moto que saben exactament si has estat 35 minuts i mig, doncs et tornen aquests 35 minuts i mig.
Com els camioners, quan paren.
Exacte, està tot registrat, diguem.
Està tot registrat,
sí,
no?
Sí, sí, i això crec que és un avantatge perquè al final... fa que no hi hagin mala gent, diguem, i que quan hi ha un accident doncs tothom es pari i perquè saps que a tu et tornarà el temps, al final.
Clar, però hi ha un accident i dius, la primera vegada em vaig espantar i espantar-te vol dir que tu pots pensar que aquella persona, segons com vagi, allà s'acaba. Sí. Tot el Dakar està ple de perills. És aquell peix que es mossega la cua perquè és perillós, és atractiu, però i la por? Què en fas amb la por?
Bueno, la veritat que quan et trobes això, sí que, per exemple, el dia que em vaig trobar el Pela, doncs acabes l'etapa amb el cap, és complicat de gestionar i no corres perquè al final tens el susto al cos, però crec que el dia següent tornes a donar...
No corres, perquè tens por, eh?
Sí, està clar, quan veus una cosa així t'impacta, no som de pedra, no? I més quan és un company teu i és una cosa tan greu, llavors... quedes tocat i la veritat que quan m'he trobat amb accidents així arribo al final de l'etapa com puc i a poc i vigilant de no fer-me mal, no?
I demà ja serà un altre dia?
I l'endemà, doncs, ja t'ho agafes d'una altra manera.
Perquè finalment aquí hi ha un punt que pot ser vida o pot deixar de ser vida, és a dir, el risc pot ser de mort.
Sí, per sort, els accidents que m'he trobat, tot i que me n'he trobat algun de greu, doncs al final ha acabat bé, no? Que això és lo important, però sí que, per desgràcia, al Dakar passen coses i...
Però això no ho penses gaire.
Sí que ho penses?
Sí.
Quan estàs donant gas potser no ho penses tant, però a vegades quan tens un ensurt i estàs a punt de caure o et trobes un company doncs, amb un accident, i penses.
Perquè tantes hores, com es resol això?
Es resol que em busco qualsevol raconet a l'entrada de l'espacial abans d'entrar-hi. Si fa calor normalment sues i no tens problema, però per exemple amb l'altura sí que tens ganes de fer un pipí i t'ho fas a sobre.
Ai.
Perquè jo, per exemple, en el meu cas vaig molt incòmode si m'estic aguantant, llavors és millor al final...
Laia Sanz va venir al divan de Sílvia Coppolo just abans del Dakar 2018 i deia...
Dakar 2018.
Sí.
Com anirà?
Espero que bé, jo estic animada, perquè la veritat que la moto nova... Ara tenim una moto nova a l'equip i va molt bé. A Marroc em va anar molt bé la cursa. I tinc esperances posades en aquest Dakar. L'any passat, doncs, vaig fer algun error, que crec que...
Quin error vas fer que no farem aquest any?
Vaig fer un error de navegació, un parell, i llavors, bueno, al final de tot se n'aprèn i crec que aquest any, doncs, també vinc més bé físicament. M'he preparat molt bé.
Què has fet físicament?
He treballat més que mai.
Clar, vas al gimnàs?
Sí, vaig.
Quantes vegades a la setmana?
Depèn, hi ha setmanes que no hi anem perquè estem por ahí o estem fent testos amb l'equip i no hi pots anar, però si estic a casa hi vaig pràcticament cada dia.
Dieta?
Intento vigilar una mica.
Sí. Això què vol dir?
Bueno, segons quines coses no les pots menjar.
Com ara què?
Intento no prendre begudes amb gas,
begudes
fregits...
Amb gas.
Intentes cuidar-te una mica.
Dius, no faràs algun error de navegació.
Sí.
Però ara hi anirà bé. Bueno, però concreta'm una mica més.
Jo crec que serà un Dakar més dur que els dos últims anys. Crec que trobarem molta més navegació. Serà un Dakar amb més etapes, amb més duresa i més hores. Per tant, jo estic animada, no sé...
I en quina posició voldries arribar?
Intentarem estar allà al top 15, però crec que si un cop vaig poder estar en el top 10, per què no repetir-ho? Tot i que ara encara és més complicat, perquè hi ha moltíssim nivell, però bueno, en un Dakar complicat crec que poden passar moltes coses i que si faig una bona cursa puc estar per allà.
Laia Sanz va situar-se efectivament dins del top 15 en aquest Dakar 2018, concretament en el lloc número 12. Va acabar contenta d'haver corregut amb 8 Dakars i haver aconseguit acabar-los tots. Novament, ha estat la primera pilot classificada i ella mateixa ha animat a més dones a fer aquesta cursa, que és molt dura i molt bonica, diu.
Crec que s'ha de felicitar l'organització perquè realment aquest any ens han preparat un Dakar autèntic, dur, hi ha hagut de tot i crec que hem patit, però també hem disfrutat molt.
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Líder els dissabtes a la una del migdia.
Parlem del 2018 i del que ets ara mateix una supercampiona, però no fa tant que et van oferir fer de motxillera. Sí, sí, no riguis.
Sí, sí.
I va ser, jo, bueno, no, em poso la teva pell i em desmonto. Què va passar?
Bueno, quan estava doncs, parlant amb el Martino Bianchi, que era el jefe de l'equip en el que estava, vaig fer un primer any amb ells al Dakar, vaig fer 16a o 15a, crec, i per l'any següent estàvem parant una mica les condicions i ell volia que fes de motxillera, em va dir que no repetiria mai un resultat com el que havia fet aquell any.
Què és fer de motxillera?
Motxillera és treballar per un altre pilot, no? És una mica com els gregaris al ciclisme, doncs quan ets motxiller has d'estar sempre per darrere del pilot que...
Sobre el que, per al que aposten.
Sí, per al que aposten, si té un problema mecànic l'has d'ajudar. I crec que hi ha hagut grans pilots motxilers que han fet grans resultats, però en el meu cas no era el que volia.
Perquè és una altra manera de dir-te, amb tu no hi acabo de creure.
Sí, potser sí, o que no aposten del tot per tu, no? Però al final aquell Dakar va ser després, va ser el que vaig fer 9a, i a més de les 8 motos que tenia l'equip, vaig ser la segona de tot l'equip, per tant, crec que vaig demostrar que...
No t'ha dit mai que es va equivocar?
Sí.
Sí?
Sí. Sí, tenim molt bona relació i sí, sí.
I vas deixar aquell equip?
Sí.
Convençudíssima.
Bueno, crec que estic molt bé on estic ara, que és a KTM, crec que han apostat molt per mi i que ja està molt agraïda i a més és potser el primer equip que tinc realment les mateixes, exactament les mateixes condicions que els meus companys nois.
I els teus companys nois poden pensar en que quan tindran, no sé, 40 anys, 50 anys, doncs tindran un sarró de diners molt gran i tu també o no? Hauran pogut estalviar molt, els paguen molt millor que tu?
Sí, sempre els nois els han pagat millor que jo.
Però això tu pots negociar?
Sí, però al final també jo no em queixo. Tinc la sort de tenir també bons patrocinadors, d'estar molt ben cuidada a l'equip que estic i la veritat que no em queixo.
El senyor Lloreda, què?
Molt bé, la veritat que...
Per què l'he conegut, el senyor Lloreda, l'entrevistat?
Molt bé, perquè és d'agrair que apostessin ja pel meu primer Dakar, quan ningú creia en mi, doncs van apostar i portem doncs, tots els Dakars, m'han acompanyat i quan sempre que els he plantejat alguna aventura, alguna bogeria, doncs han apostat per mi i això és d'agrair molt.
Perquè és una relació personal.
Sí, al final, clar, hi ha patrocinadors que tens de llarga durada, diguem, que acabes agafant molt bona relació, no?
I què et demana? Què et demana? Et vol allò? A veure si aconsegueixes això, Laia, com va?
Bueno, un patrocinador al final el que vol és que busquen gent amb valors, que els encaixi amb la imatge que dona l'empresa i que volen donar i al final no només crec que són títols sinó també la imatge que transmets i al final també doncs això, no? Que tinguis ressò, que facis bons resultats, al final és com tot.
Escolta, tu que voltes per tot el món, com expliques, ara que vius a Seva, com expliques al món què és Catalunya?
Doncs sempre parlo amb molt orgull de la meva terra i crec que també als paddocks i tant en el Dakar com al paddock del Mundial d'Enduro de Triades parla molt català perquè aquí hi ha moltíssima afició i la majoria de pilots estrangers també coneixen bé Catalunya perquè hi venen a entrenar. Hi ha molts pilots que són del nord d'Europa que allà tenen mal temps durant l'hivern i venen a entrenar aquí a passar temporades, no? Llavors ho coneixen molt bé.
Ai, i què t'agradaria per Catalunya tu en el futur?
Pau.
Vas patir l'1 d'octubre?
Sí, està clar que es pateix, no? Perquè quan vaig estar, a més estava lluny de casa, estava a Marroc, i no és agradable no veure el que va passar.
Amb el que ja has viscut, tot i ser tan jove, però amb les situacions de risc que has patit, quin sentit diries que té la vida?
Ostres, no ho sé, però almenys el meu objectiu una mica és sobretot intentar ser feliç i aprofitar el temps, que és molt important, i que no sabem el que ens depara, per tant s'ha de disfrutar al màxim.
Quines persones han estat clau a la teva vida?
Sobretot els meus pares, al final són els que m'han aguantat des del principi i que m'han ajudat tant, llavors els pares, el germà i després els amics més propers també.
Alguna persona que estigui molt trista i que pensi no s'ho val llevar-se demà, què li diries?
Que a vegades, doncs no sé, la vida ens depara sorpreses, a vegades bones, a vegades dolentes, però que crec que és això, no? Al final la vida és curta, no sabem el que passarà, per tant s'ha d'intentar disfrutar al màxim i viure-la intensament.
A veure, Laia, que ets molt jove, però si anem a la Wikipedia ja hi surts. Però ara imagina't que tu t'haguessis d'escriure la definició de qui ets a la Wikipedia. I tens una línia i mitja? Ja està, és l'última.
Difícil.
Sí.
Soc pilot de motos, perquè al final he fet una mica de tot.
N'hi ha molts.
Ostres, no ho sé, eh? Crec que sí que... Si d'una cosa puc estar orgullosa és d'haver obert una mica de camí per les noies que venen a darrere, i això és potser és del que estic més orgullosa, més inclús que dels títols, no? Veure com ara pugen noies, i això crec que en alguna cosa ha ajudat.
Ets una campiona.
Gràcies.
Laia, moltes gràcies per ser avui aquí al divà.
A vosaltres, gràcies.
Em penso que a Ceba t'agraden les muntanyes de Ceba.
Sí.
Hi ha animals a Ceba?
Sí.
Quins animals hi ha a Ceba?
Bueno, jo tinc dos gates i una gossa,
sí.
que me les estimo molt.
Perquè vaquetes a casa no...
M'agraden les vaques, m'agraden també.
Mira què tinc. Tinc una coseta per tu. De l'equip del divan. A veure, obre. A veure si t'agrada. Puja.
Regalem una cafetera amb vaquetes a la campiona Laia Sanz i el seu somriure ens omple la vida. Al divan.
Molt bé, moltes gràcies.
Puja-la. Que maca.
Sí, molt original.
És estil vaqueta. Pensàvem, sí. Si posem una vaqueta aquí al plató, gràcies. Tindrem una mica d'embolic.
Faig col·lecció de coses així d'estampat de vaca i de vaques. És un animal que m'agrada molt i que sempre m'ha agradat. Moltes gràcies.
Guió de Cesc Armengol. Muntatge musical, Luis Ángel Alonso. Veu de Dolors Martínez. Direcció i presentació de Sílvia Coppolo. I demà diumenge, a 11:45 de la nit, al divan de TV3 amb Sílvia Coppolo, l'intel·lectual gallec Suso de Toro, premiat amb la Creu de Sant Jordi, explica per què reivindicar la democràcia ara a Espanya ha esdevingut revolucionari i de quina manera els mitjans de comunicació espanyols han fet un rentat de cervell a la població. Podeu recuperar els divans a la nostra pàgina web i alhora fer-hi la vostra subscripció. Anoteu catradio.cat i tv3.cat i seguir-nos a Twitter @eldivanoficial i a facebook.com/eldivanoficial. I escoltar, per exemple, aquest home, Essència de Vitalitat. Pau Donés, recordant la seva trobada amb Celia Cruz.
Hola, soy Celia Cruz. Y hola, soy Pau Donés, el cantante Jara de Palo. Y em va donar els pandonés i de seguida em va dir: oye, hijo, que es muy importante que si tú no estás contento, no me digas que está bien. Hasta que la cosa no esté bien, yo no me voy de aquí.
Et vas pensar...
La Celia Cruz.
O aquesta gran senyora, Teresa Gimpera.
Ara tens pretendents?
En tinc diversos.
Dona! No, però què t'has cregut aquí? Deixo anar els papers.
El que passa que... És que t'ho explicaria. És que jo no vull...
Però que te'ls ventiles així?
No, que són gent que jo he conegut fa ja molts anys. I que de sobte, esclar, al quedar-te sola...
Tornen a aparèixer?
Apareixen.
I els hi fas cas?
Home, anar a sopar, parlar, xerrar, per què no?
El divan de Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. Líder els dissabtes a la una del migdia. From up above I heard the angels sing to me these words. And sometimes in your eyes I see the beauty in the world. Blossom and die, send your storm and your lightning to strike between the eyes, eyes. Sometimes the stars decide to reflect in puddles in the dirt.